Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb José Luis Galindo.
El problema d'accés a l'habitatge ha estat un dels temes centrals a les manifestacions de l'1 de maig, dia de la classe treballadora, i ho ha estat a cada una de les illes. Els sindicats lamenten que les pujades salarials aconseguides, que en molts de casos són superiors a la mitjana estatal, queden en no res perquè el mercat immobiliari no deixa d'encarir-se. És un problema no només per als treballadors, sinó també pels empresaris, que veuen com cada any és més difícil completar les plantilles perquè no surt a compte venir a fer feina a les illes. Els sindicats ho tenen clar. Se necessiten mesures polítiques urgents, d'acció a curt termini i molt més habitatge públic. Aquest, el problema d'accés a un sostre digne, va ser la reivindicació en comú a cada una de les illes, on també, per cert, es va clamar al final de les guerres. Titulars, amb el pont de l'1 de maig, els hotels i l'oferta complementària donen per encetada, ara ja sí, la temporada. Laura Benrey, bon dia.
Bon dia. Només avui hi ha previstos a les illes 1.272 vols, d'aquests 906 a Mallorca. El temps fa que el turisme d'interior sigui l'opció preferida, fet que preocupa els municipis més visitats, com Valldemossa o Sóller, per l'ascens de saturació repetides ja des de fa setmanes.
La Policia Nacional investiga l'apunyalament a Iorobaixa d'un home al barri Palmasà de Nou Llevant.
Els agressors serien adolescents que, segons els testimonis, varen atacar la víctima quan aquesta sortia d'un bar.
Creix el nombre de trasplantaments de medul·la òssia a les Balears.
L'any passat se'n feren 92, gairebé un 30% més que el 2024.
En llibertat, l'activista mallorquina, també l'eivissenc de la flotilla Global Summit, detinguts per Israel.
Tots els activistes han estat alliberats, menys dues persones, són un espanyol i un brasiler, acusats presumptament de donar suport a Hamas.
La flama del Correllengo Germanat sortirà a les 9 i mitja de Cala Ratjada per acabar avui vespre a Falanich.
Un dia festiu per reivindicar el català, que segons Joves de Mallorca per la Llengua viu una situació molt crítica a les Balears. El Correllengua va travessar ahir Menorca.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca va sorprendre ahir el Girona i s'endú els 3 punts de Montilivi. Un gol de Samu Costa al minut 43 de partit li dona el triomf a un 11 vermell que amb 38 punts a la classificació veu més a prop la permanència primera. I pel que fa a l'Illes Balears Palma Futsal, demostració de força i pegada de l'equip d'Antonio Badillo davant el Santa Coloma, golejant els catalans per 5-0. I deixar molt clar que van a per totes a la Final Four de PESA.
El temps canvia una mica i ja es nota. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperam un dia de contrastos. Al llarg del dematí es poden veure alguna estona de sol, preferentment a la meitat nord de les illes, però a partir de migdia el cel es tornarà a carregar arreu i tindrem un capvespre marcat per un cel pràcticament tapat. Les temperatures canviaran poc i el vent bufarà tensió moderat de xaloc, per tant, també esperam una mà una mica més moguda a les costes exposades principalment al llevant de cada una de les illes.
Gràcies, Dani. Són les 8 i 3 minuts. Ivan López és el control tècnic. Comencem.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Milers de persones han sortit als carrers de les Balears aquest 1 de maig, dia de la classe treballadora. El lema dels sindicats majoritaris ha estat drets, no trinxeres, salaris, habitatge i democràcia. A Palma hi ha hagut dos recorreguts diferents que en total han aplegat de més 1.500 persones. Aina Morales.
La més multitudinària ha estat la convocada pels sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT. Hi han participat unes 1.000 persones. Han partit de la plaça d'Espanya de Palma i, transitant amb vingudes, han arribat fins al Parc de la Mà. Entre les reivindicacions, salaris i condicions laborals que permetin dur una vida digna a les Balears.
Sin techo no hay derecho, sin techo no hay derecho.
Pau entre pobles! Guerra entre classes!
Clams pels drets laborals que enguany han compartit protagonisme amb la reivindicació de la pau. La pancarta de la capçalera tenia un lema al marge de reivindicacions laborals. La duien persones molt joves i es podia llegir no a la guerra, sense escuts ni sigles de cap sindicat ni partit polític, perquè...
Un missatge apolític, humanista, universal, antibel·licista, que avui també és un dia per aprofitar que s'escolti.
Així ho explicava Pedro Mas, secretari general d'UGT. El clam per la pau compartia protagonisme amb les reivindicacions laborals. Tant Tomà com el secretari general de Comissions Obreres, José Luis García, incideixen en la necessitat de pujar salaris.
Perquè els salaris, tot i que a través de la negociació col·lectiva estan pujant molt per damunt de la mitja estatal, són totalment insuficients per poder tenir una vida en condicions a les nostres illes.
Els esforços que fem en negociar convenis que pugen salaris bastant, de manera bastant important, tot i així són incapaços d'arribar en el punt de que un treballador o una treballadora pugui tenir un habitatge.
Reivindicacions laborals i en contra de la guerra a la marxa majoritària, però els crits més contundents han estat a la protesta que ha recorregut al centre de Palma.
Aquí estan els antifeixistes!
D'haver 500 persones s'han manifestat pel centre de la capital balear davant l'atenta mirada de turistes i alguns residents. En aquesta marxa han duit una gran bandera palestina i s'han sentit moltes consignes en contra del genocidi.
Boicot Israel!
Palestina, libertad!
¿Dónde está? No se ve!
Las sanciones a Israel!
Israel asesina!
Europa patrocina!
Gràcies, Aina. I a Eivissa, prop de 200 persones s'han concentrat al Parc de la Pau a motiu del 1 de maig.
La jornada ha tingut un ambient festiu, amb música en directe, també el monòleg humorístic de la periodista Irene Francoli, que ha tractat sobre la precària situació habitacional a l'illa. Era una de les principals preocupacions de les persones que han sortit al carrer a Vila.
Tenemos, yo creo que el problema más grave... La situación más grave de vivienda que se da en toda España, ¿no?
En el sector del hospital, por ejemplo, enfermería y eso, que hay mucho cambio de personal, sobre todo por la vivienda, porque al final pagan precios tan elevados que terminan yéndose a la península.
En mi caso, yo que soy educadora infantil, y aunque no se hayan subido los sueldos, sí que es cierto que aún así no podemos vivir.
I també a Menorca, els sindicats avisen que la crisi habitacional obliga alguns treballadors a renunciar a feines perquè no poden assumir el sobrecost de l'habitatge. Amb el lema Salaris, Habitatge i Democràcia, UGT i Comissions Obreres denuncien que viure a l'illa és cada vegada més difícil. Gemma Carrasco.
Els preus del lloguer s'han disparat en els darrers anys i cada vegada són més les persones que no poden assumir-ne el cost o directament no troben pis.
Que està impossible. Imposible. Pràcticamente se lleva un sueldo.
En que està d'alquiler i no arriba, si està bastant malament.
Lo de la vivienda es vergonzoso.
Comissions Obreres aposta per ampliar el parc d'habitatge públic de lloguer assequible i reforçar la lluita contra el lloguer il·legal per augmentar l'oferta. Reclama més pressió social i mesures valentes per garantir un dret bàsic. Antonio Soria, secretari general de Comissions.
Lo que toca es presionar desde las calles para conseguir que algo que constitucionalmente nos corresponde a todos, como es la vivienda, pues no sea algo escrito ahí en un papel, sino una realidad.
UGT, per la seva banda, denuncia manca de voluntat política per frenar l'escalada de preus. Zaira Moyano, secretària general d'UGT.
Hay diferentes técnicas, pero para mí la primordial seria la disposició de l'administració, és que sin ells difícilment vamos a poder aplicar ninguna política.
Els sindicats també avisen de les conseqüències en el mercat laboral, amb treballadors que renuncien a feines o professionals que descarten venir a l'illa pel cost de l'habitatge.
Estamos perdiendo profesionales bastante, bastante buenos que se están dejando la isla precisamente por eso, porque les sale mucho más a cuenta trabajar en cualquier otro sitio de la península, aunque el sueldo sea más bajo, que venir aquí y pagar un alquiler que no hay forma.
La falta de personal y de gente que renuncia, como tú dices, o pide excedencias, también nos está afectando los servicios públicos. Entonces, son servicios mucho más colapsados. Entonces, muchos también se piensan en el venir especialistas por el tema también de la vivienda. Yo creo que al final nos afecta a todos.
Amb tot, i insisteixen, és un problema transversal i es necessiten mesures urgents.
La consellera de Treball, Catalina Cabré, reconeix que queden millores laborals, però ha subratllat que a les Balears la pujada salarial del darrer any ha estat un punt i mig superior a la mitjana estatal.
Nosaltres tenim una comunitat que ara mateix pot presumir de ser líder en creació d'ocupació. Creem ocupació, hem estat capaços de crear ocupació inclús durant els mesos d'hivern. La desestacionalització ja és una realitat en nosaltres i, de fet, els mesos de gener i els mesos de febrer han creat ocupació. És l'única comunitat autònoma capaç. Tenim unes dades d'afiliació molt bones, unes dades d'atur molt bones, encara que encara tenim un poc d'atur estructural.
I de l'àmbit estatal, la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha reivindicat l'esforç de tots els treballadors del país i ha assenyalat els que no contribueixen al benestar social.
Este país lo hace la gente trabajadora, esa gente que sí levanta España. Este es el lema que hoy ha celebrado el Ministerio de Trabajo, por los que levantan España frente a otros que se están llenando las manos de beneficios y que se niegan a repartir.
Tot això, i ja que l'habitatge ha estat un dels temes protagonista de les manifestacions de l'1 de maig, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernesto Urtasun, assegura que l'executiu central tornarà a dur al Congrés el decret de pròrroga dels lloguers les vegades que siguin necessaris fins que s'aprovi.
Ho ha dit a la manifestació central de dia 1 de maig. El decret promogut per part de Sumar dins el govern de Pedro Sánchez va decaure dimecres passat, recordem. Partit Popular, Vox i Junts hi varen votar en contra.
No vamos a parar hasta lograr que el Congreso vuelva a aprobar esa prórroga de los contratos de alquiler. Y hoy quiero hacer también un llamamiento a la movilización ciudadana, como lo estamos haciendo hoy, para lograr que ese decreto de alquiler vuelva al Congreso de los Diputados lo antes posible. Nosotros no vamos a parar, no vamos a seguir permitiendo que los ciudadanos se les expulse de nuestros barrios y ciudades. Y hoy quiero hacer un llamamiento a que nos movilicemos para lograr ese decreto de alquileres otra vez en el Congreso de los Diputados.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
8 i 11 minuts. Per a molts, la temporada turística comença amb el pont del 1 de maig. Es nota més activitat als aeroports, tot i que enguany hi ha un 20% manco d'operacions respecte a l'any passat, quan el festiu va caure en dijous. Només avui hi ha previstos a les illes 1.272 vols, 906 dels quals a Son Sant Joan, a Mallorca.
Així, a Palma surt a una mitjana de més d'un vol cada dos minuts. Entre els viatgers, molts que venen a celebrar esdeveniments.
Que se casa mi prima. Nosotros somos de España, mi prima es de Suecia y mis hermanas son de Alemania. Entonces nos aquí. Hemos juntado todas aquí.
Aprovechar el 1 de mayo y a pasar el Día de la Madre con mi hija.
Sí.
Con mi yerno y con mi nieto, que aún no está aquí.
Nosotros vivimos a Suiza y he venido a pasar el cap de semana. Mon pare y mi mare celebran sus bodas y nos han convidado.
Aquest pont s'ha vist bastant de moviment a les principals zones turístiques. L'obertura dels hotels i de l'oferta complementària ha omplit sobretot les terrasses i els passejos. Els nígols, però, no han deixat gaudir tant de la platja.
De fet, els nígols no han llevat les ganes de sortir a gaudir d'aquest dia festiu, sobretot, com dèiem, al carrer i les terrasses, perquè a l'Aran encara hi havia poca gent.
A pesar del dia, la gent sale a passear, tenemos ganas de playa.
Pasear por la mañana está bastante entretenido. Vamos, muy bien. Y a pesar de que está el día un poquito nublado.
Acaban de arribar y ahora pues jugarem y ficarem esa aigua, a lo millor.
A la platja de Palma, l'hotel Aubama s'acaba de remodelar i el seu director d'operacions, Eduard Torrac, explica que tenen un 75% d'ocupació aquest cap de setmana.
Me consta que per la zona, per comentat amb col·legues, estan un poc per damunt, però és vera que nosaltres pues, hem afrontat una estratègia de reposicionament de marca i bueno, això sempre du un temps de consolidació.
Una reorientació cap al sector de 5 estrelles que treu mercats més minoritaris a la zona.
El Camp Nacional està creixent a la zona i podríem valorar que és en torn a un 10-15% ara mateix.
Més pes té el client nacional a l'hotel urbà del Terreno, també acabat d'inaugurar, segons el seu director, Nòbil Aguilera, representen un 20% dels que han vengut a passar el cap de setmana festiu.
Tenemos un alto porcentaje de cliente nacional, cosa que también es un buen indicador de las expectativas que podemos tener de cara a temporada baja.
Amb tot, la vintena d'habitacions que té l'edifici estan plenes, també d'alemanys, anglesos i americans. Per aquest estiu preveuen bona ocupació.
Durant el mes de mayo esperamos tener un 85% de ocupació. És muy buen indicador para nosotros, lo que quiere decir que va a ser una temporada buena.
D'aquí a un mes obriran l'altre edifici amb 21 habitacions més i de moment ja en tenen reserves.
Un festiu que coincideix amb l'inici de la temporada i, per tant, molta afluència en punts determinats de les illes. Aquests darrers dies els visitants s'han hagut d'armar de paciència per arribar, per exemple, fins a Valldemossa.
Establació triada per molta gent per aprofitar el 1 de maig. Els carrers eren plens de persones i la carretera que travessa el poble ha anat ben carregada de tot tipus de vehicle. Els residents diuen que la situació és esgotadora i n'hi ha que miren de ser comprensius.
Hacía que no veníamos un año.
Som nosaltres residents d'aquí del poble i ens trobem amb el col·lapse cada dia i és agotador.
Demasiada gente, sobretot ciclistes.
Literalment surts de la porta de casa teva i has d'anar llevant gent d'enmig.
El que hi ha molta gent que viu d'això.
En clau de successos, la Policia Nacional investiga l'apunyalament d'un home a Palma que... un apunyalament que es va produir a Hierro Baixa, al barri de Nou Llevant.
Segons els testimonis, l'home sortia d'un bar quan, per motius que s'investiguen, un grup d'adolescents l'hauria ferit amb una arma blanca. L'home ha necessitat assistència mèdica.
I absolta l'Audiència Provincial un home acusat de violar la seva parella i de maltractar-la de manera continuada. La vista, que es va celebrar el 13 d'abril, està marcada pel canvi de testimoni de la víctima.
Inicialment, el Ministeri Fiscal demanava 14 anys de presó per ell, però en el judici la víctima es va retractar de les acusacions, va canviar la seva versió, negant que la forcés. Així tot, la magistrada el condemna 3 anys i 11 mesos de presó per un delicte de maltractament habitual i un altre de lesions en l'àmbit familiar i la violència de gènere.
Detinguda per estafa a Palma una dona que es feia passar per advocada de família. Agents de la Policia Nacional van rebre una denúncia d'un home que li va pagar més de 1.300 euros.
Les feines contractades mai es van realitzar. Es va descobrir que la falsa lletrada no estava registrada en el Col·legi d'Advocats de les Balears. Els policies van esbrinar que l'identitat que feia servir la dona també era falsa i que no tenia res a veure amb l'àmbit de l'advocacia. Finalment va ser localitzada i aquesta setmana ha estat detinguda com a presumpta autora d'un delicte d'estafa.
I presó pels dos patrons d'una embarcació per posar en risc de 7 migrants durant el trajecte. 7 d'ells eren menors. Agents del Servei Marítim de la Guàrdia Civil van localitzar la barca quan navegava a prop de la costa de Formentera i van ordenar-los que s'aturassin. L'embarcació va seguir fins a la costa, a prop de la punta de les Pesqueres, a Formentera, i allà tots els ocupants de l'embarcació varen fugir a peu.
Van ser detinguts a Eivissa després d'emprendre una persecució. Una vegada detinguts, la Guàrdia Civil no van poder determinar quins d'ells n'eren els patrons. Els 19 ocupants van passar a disposició de la Policia Nacional, que ha conclòs que els responsables d'aquesta barca eren dos homes algerians que ja havien entrat a Espanya per Almeria l'any 2021 emprant una altra identitat. Han estat detinguts per afavoriment de la migració il·legal contra els drets de les persones estrangeres. Els dos cossos policials descriuen la persecució com a molt perillosa per les persones que anaven a bord de l'embarcació. Els agents consideren que es tracta d'una pastera taxi, diuen que és com anomenen les barques emprades per fer diversos viatges d'anada i tornada molt ràpids per dur gent des d'Algèria cap a les costes d'Eivissa i Formentera. Cobren una quantitat superior als migrants a canvi de fer la travessia més curta. De fet, poden arribar a obtenir fins a 85.000 euros per viatge.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Més coses. Creix el nombre de trasplantaments de medul·la òssia a les Balears. El 2025 se'n varen fer 92, xifra que implica un increment del 27,7% respecte de l'any anterior.
Així es desprèn de la memòria anual de l'Organització Nacional de Trasplantaments. Aquesta estadística situa l'arxipèlag en una taxa de 73,7 trasplantaments per milió de població. Per tipus de trasplantaments, 54 van ser autòlegs, amb cèl·lules del propi pacient, 38 al·logènics, amb cèl·lules procedents de donants. La majoria d'aquests trasplantaments, 78, es van fer a l'Hospital Son Espases i la resta, que són 14, a Son Llança.
I un programa pilot amb els pacients de la unitat de psiquiatria de l'Hospital Son Espases demostra els beneficis dels tallers i dinàmiques de grup com a part del tractament. Els ofereix Educar Clown i la novetat és que està destinat a adults, un col·lectiu sovint descuidat o desatès per l'estigma que encara envolta la salut mental.
Fa diversos anys que Educar Clown ofereix sessions als infants ingressats a Son Espases amb un equip d'artistes i professionals, un espai que els permet evadir-se per un moment de l'entorn hospitalari i el trastorn que pateixen. Uns beneficis que ara també gaudeixen els adults. Raquel López és responsable de l'àrea formativa.
Desarrollamos a través del juego, del humor, de la expresión creativa, del teatro, creamos un espacio donde estas personas puedan salir de la etiqueta, del síntoma, del diagnóstico, puedan reconectar con la espontaneidad, con la capacidad de vincular, con el grupo. Y la verdad es que estamos súper contentos porque tanto el personal de Son Espases como nosotros, porque estamos dando resultados muy positivos.
Es creen grups de treball reduïts, seleccionats pel personal del centre que els tracta, agrupats segons les necessitats. En cap cas, però, es coneix el diagnòstic o el tractament que segueix cadascun, precisament per evitar l'estigma i facilitar les sinergies entre els participants i la formadora.
Entonces, lo que facilita son experiencias que les regulan, que fomentan la conexión, que salvan, ¿no?, de tener esa etiqueta, entonces muestran pues conexión, pueden ser ellos mismos, sin todo lo que están viviendo a diario. Y más allá de su malestar, más allá del ingreso, de los problemas de salud mental.
Una gran experiència, diu Educar Clown, tant en participació com en resultats.
Son personas que luego participan, que tienen muchas ganas de jugar, que tienen muchas ganas de hacer cosas diferentes, pero nos está sorprendiendo gratamente, porque como está dando muy buenos resultados, y aparte nos han dicho en la planta, tanto los médicos como los enfermeros y demás, que ven mejora, que los ven más contentos, más relajados, que están esperando a que vayamos. Entonces eso es muy buen síntoma, muy positivo.
De fet, la prova pilota estava pensada per un mes, però l'èxit obtingut ha obligat a reprogramar-la allargant unes setmanes més les sessions. En acabar, revisaran els informes i, sobre la porta, implementar aquest programa en altres centres de les illes per donar visibilitat a la salut mental en adults.
Més coses, hem entrat en l'època de risc alt per incendi forestal. Això implica que queda totalment prohibit encendre foc a menys de 50 metres de terrenys forestals i a totes les àrees recreatives de les Illes Balears.
Així mateix caldrà disposar d'una autorització administrativa per fer cremes dins terrenys agrícoles, una mesura que estarà vigent fins al 15 d'octubre. La prevenció és clau per reduir el risc i la intensitat dels incendis forestals. En aquest sentit, les tasques de prevenció dutes a terme afecten 267 hectàrees forestals.
El pont de Sa Colàrsega a Ciutadella ja està obert al trànsit de vianants, encara així la recta final de la seva rehabilitació.
La previsió és que els pròxims dies es dugui a terme una prova de càrrega abans de la seva obertura al trànsit rodat. Les obres de rehabilitació han anat a càrrec de ports de les Illes Balears i han permès comptabilitzar el valor patrimonial d'aquesta infraestructura en la millora de la seguretat estructural. La rampa del port interior de Ciutadella també ha quedat oberta al pas.
I el Consorci de Transports de Mallorca reformarà l'oficina del Servei d'Informació a l'usuari de l'estació intermodal de Palma. El contracte de les obres ja s'ha adjudicat com a part de les millores en aquesta infraestructura per primera vegada en prop de 20 anys.
L'actuació permetrà transformar l'actual oficina d'atenció a l'usuari en un nou espai més ampli, còmode i funcional, amb taulells adaptats a diferents alçades i zones d'espera millorades, amb l'objectiu d'oferir una atenció més propera, ràpida i accessible a tots els usuaris del transport públic. Les obres s'executaran durant els propers mesos i està previst que el nou espai estigui enllestit durant el darrer quadrimestre de l'any. El contracte ha estat adjudicat per un import de més de 150.000 euros.
I en clau estatal, internacional i també que té a veure amb les illes. Tots els activistes de la flotilla Global Summit detinguts per Israel, entre els quals hi ha una mallorquina i una eivissenc, ja estan en llibertat, excepte dues persones. Alguns dels espanyols continuen hospitalitzats després d'haver denunciat maltractaments en les 40 hores que va durar el trasllat.
Els dos integrants que continuen retinguts, acusats presumptament de donar suport a Hamas, són un ciutadà espanyol i un brasiler. Els han traslladat a Israel per ser interrogats, una situació que ha denunciat l'activista mallorquina Reyes Rigo, que de fet ja va viure en primera persona aquesta mateixa experiència en l'anterior flotilla.
Saif Abukeshek i Tiago Ávila, de Brasil, especialmente Saif, que es de origen palestino, se los están llevando en este mismo momento con un buque de guerra israelí al estado genocida de Israel y tememos por su integridad.
Per la seva part, el president del govern central, Pedro Sánchez, ha exigit al govern israelià l'alliberament del ciutadà amb nacionalitat espanyola, integrant de la flotilla.
Al primer ministro Netanyahu. La primera es que España siempre va a proteger a sus ciudadanos. La segunda es que siempre vamos a defender el derecho internacional y esta es una nueva violación del derecho internacional. Y la tercera es que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu.
La flotilla Global Summit considera que es tracta d'un acte de pirateria. De moment, no es descarta abandonar la iniciativa d'arribar a Gaza amb l'objectiu de donar ajuda humanitària. De fet, els vaixells que no varen ser abordats s'han refugiat a Creta a causa del mal temps. Entre aquestes embarcacions hi ha 5 residents de les Balears.
La crònica internacional està marcada per la darrera proposta de negociacions de l'Iran enviada als Estats Units. S'ha fet a través de Pakistan, intermediari de les converses, però no n'ha transcendit els detalls.
Fins ara, les diferències en les postures han dificultat la celebració d'una segona reunió a Islamabad, on ja es va celebrar una primera trobada després de l'acord d'alto el foc. El govern de l'Iran ha acusat els Estats Units de mentir amb les seves xifres sobre el cost de la guerra, assegurant que les dades són 4 vegades superiors als 25.000 milions de dòlars que s'han publicat.
La Casa Blanca no està satisfeta amb la proposta, tot i que assegura que, efectivament, les negociacions continuen.
Un punt que ha confirmat el president Donald Trump, però rebaixant les expectatives perquè dubta que Teheran compleixi amb els requisits que Washington exigeix. No estic satisfet, ha conclòs en el primer acte públic després de l'intent d'atemptar contra ell de la passada setmana i en què també ha xerrat de l'estret d'Hormuz.
There is so much oil out there, it's pent up. Locked up in the Strait of Hormuz, a beautiful place.
Hi ha moltíssim petroli retingut, prop de 400 vaixells carregats de petroli, i quan s'alliberin veuran baixar els preus del combustible, com mai s'ha vist, i també de l'electricitat. Ho ha dit Trump, afegit, que es vol assegurar que l'Iran no té armes nuclears. També ha anunciat la seva intenció de retirar les tropes nord-americanes d'Espanya, Itàlia i Alemanya per haver criticat el conflicte a l'Orient Mitjà.
De fet, el president Trump ha tornat a dedicar aquest divendres unes paraules a Espanya.
Has not been of any help to us, and Spain has been horrible.
Afirma que no està content amb Espanya ni amb Itàlia perquè considera que veurien amb bons ulls que l'Iran tingués un arma nuclear. La ministra de Defensa espanyola, per part seva, Margarita Robles, li ha fet una petició.
Por tanto, yo se pediría al presidente Trump que respete a España, que tenga mucho respeto por lo que España hace. Se le puede pedir a España que ayude en una guerra ilegal, en una guerra que no tiene cobertura internacional. Nosotros seguimos comprometidos con la paz, seguimos comprometidos con la Alianza Atlántica.
Canviant de tema, entra en vigor aquest cap de setmana l'acord entre la Unió Europea i Mercosur. Suposarà la creació d'un mercat en el qual es liberalitzaran més del 90% dels aranzels actuals.
La Unió Europea ha pactat mesures de salvaguarda per protegir els agricultors europeus de possibles perjudicis que pugui ocasionar aquest acord, com la possibilitat de suspendre temporalment les preferències aranzelàries de productes agroalimentaris, com la carn de vedella, de pollastre, també el sucre, els ous i els cítrics. També els Estats Units, atenció, han anunciat que imposaran un aranzel del 25% als cotxes i camions europeus que s'exportin al país perquè es considera que s'estan incomplint els acords comercials.
I un darrer punt, Venezuela i els Estats Units tornen a tenir un vol comercial directe després de 7 anys amb la connexió suspesa.
A l'aeroport de Miami, on han arribat els primers viatgers procedents de Caracas, l'ambient ha estat de celebració en el retrobament, per exemple, de familiars després d'anys separats. Fins ara, la ruta que havien de fer per viatjar als Estats Units durava tot un dia, més de 24 hores, incloïa escales en països com Colòmbia o Panamà. Amb tot, la dificultat per aconseguir els documents migratoris i el preu dels bitllets directes, més de 2.000 dòlars, han estat alguns dels problemes que s'han trobat els interessats a viatjar.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
El Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga, em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Són les 8:30, repassem ara els principals titulars. El problema d'accés a l'habitatge ha estat un dels temes centrals de les manifestacions del Dia de la Classe Treballadora.
Els sindicats lamenten que les pujades salarials aconseguides queden en no res perquè el mercat immobiliari no deixa d'encarir-se. Per això reclamen mesures polítiques urgents d'acció a curt termini i molt més habitatge públic.
Amb el pont de l'1 de maig, els hotels i l'oferta complementària donen per encetada, ara ja sí, la temporada.
Només avui hi ha previstos a les illes 1.272 vols, d'aquests 906 a Mallorca. El temps fa que el turisme d'interior sigui l'opció preferida, fet que preocupa els municipis més visitats, com Valldemossa o Sóller, per les escenes de saturació repetides des de fa setmanes.
La Policia Nacional investiga l'apunyalament a Iorobaixa d'un home al barri Palmesar de Nou Llevant.
Els agressors serien adolescents que, segons els testimonis, varen atacar la víctima quan aquesta sortia d'un bar.
Creix el nombre de trasplantaments de medul·la òssia a les Balears.
L'any passat se'n feren 92, gairebé un 30% més que el 2024.
En llibertat, l'activista mallorquina, també l'Eivissenc, de la flotilla Global Summit, detinguts per Israel.
Tots els activistes han estat alliberats, menys dues persones, són un espanyol i un brasiler acusats presumptament de donar suport a Hamas.
I la flama del Correllengo agermanat sortirà a les 9:30 de Cala Ratjada per acabar avui vespre a Felanitx.
Un dia festiu per reivindicar el català, que segons Joves de Mallorca per la Llengua viu una situació molt crítica a les Balears. El Correllengo ja va travessar Menorca ahir.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I feim ara un cop d'ull a les portades de la premsa escrita, com no podia ser d'altra manera, les reivindicacions del 1 de maig, Dia del Treballador, copsen les primeres planes amb pràcticament el mateix enfocament. A Diario de Mallorca encapçala la pàgina una fotografia de la pancarta que va encetar la marxa i diu... Clama Palma per l'habitatge i contra la guerra.
Pràcticament igual que Última Hora, que usa l'eslògan No la guerra i sí a l'habitatge, i mostra els participants en les banderes dels sindicats convocants. I continua amb la temàtica de l'emergència habitacional, amb un gran titular. El govern donarà ajudes de fins a 10.000 euros per comprar una casa. La imatge del dia, però, és per la victòria del Real Mallorca contra el Girona, que tot d'una ens explicarà en detall el nostre company Toni Tenerife, la secció d'esports, i la celebració del gol de Samu Costa, l'únic del partit que comparteix protagonisme en els dos rotatius.
També Diario d'Eivissa es fa ressò de les manifestacions del 1 de maig. Sense habitatge no és possible un projecte de vida, titula.
La fotografia està dedicada a la gala d'entrega de la medalla d'oi als Premis Xarc, que reconeix la feina del Club Nàutic de Santa Eulària. En petit, llegim que més de 100 sense sostre viuen entre rates i residus a Cal en Bou.
i precisament als assentaments i infrahabitatges dedica la portada. El periòdico d'Ibiza amb un requadre de color que crida l'atenció. Diu, els veïnats esclaten contra l'assentament de Punta Chincho i detalla que un centenar de persones s'han instal·lat en tendes de campanya en aquest edifici inacabat.
La segona imatge de la portada també és del reconeixement a l'entrega i al compromís a Santa Eulària en la gala celebrada nit. A la columna de la dreta, dos titulars més. Arrenca oficialment la temporada turística més incerta, amb inquietud de les patronals, i també es fa ressò de les ajudes del govern per comprar una casa, amb el matís que el preu de l'habitatge no podrà accedir als 382.000 euros.
Temàtica ben diferent a la portada de Menorca Diario. Augmenten les emissions de CO2, tot i la major aportació de renovables, titula. Apunta l'increment de població i de turistes com la causa de la major demanda elèctrica.
I comparteix eslògan amb el seu homònim mallorquí, en referència a la manifestació del Dia del Treballador, que va plegar 300 persones i li dedica la fotografia. També veiem una abraçada entre dues participants del Correllengua Germanat, que hi va anar de Ciutadella a Maó, passant de mà a mà. En informació local, diu que Maó acusa Costes de crear un gran problema a Canutells i Esmortar, i que l'exregidor de Sant Lluís, Alonso Santos, és un dels membres de la flotilla que viatja cap a Gaza.
Pel que fa als rotatius de tirada nacional, comparteixen temàtiques com les protestes del 1 de maig. Es porta de l'ABC amb una gran imatge dels participants i una pancarta satírica del president andalús, Juanma Moreno, amb tot de bitllets de 500 euros a les mans. De fet, el titular diu que els sindicats s'han posat al servei de María Jesús Montero, candidata socialista, traslladant la convocatòria a Màlaga en el marc de les eleccions autonòmiques.
També ocupa mitja plana la fotografia de pancartes sindicalistes a La Vanguardia amb un 1 de maig en campanya, diu. El titular en grosses d'Economia. Hisenda va ingressar 2.300 milions més en no aplicar la inflació a l'IRPF. La política copsa la portada del Mundo amb imatge de Montero, asseguda entre Sánchez i Zapatero, en un gest de complicitat en un acte de campanya. I just a sobre, aquesta pròpia intenció de vot a Madrid, l'actual presidenta Isabel Díaz Ayuso salvaria la majoria i es limita a Vox amb l'esquerra en crisi en referència a Mas Madrid. I es desmarca El País Avui amb la portada dedicada pràcticament en exclusiva a la celebració del 50 aniversari d'aquest diari en el que qualifica de festa del periodisme.
8:35, ara sí arriben els esports.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio. Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia. Temps per la informació esportiva. A IB3 Ràdio, un gol del migcampista portuguès Samu Costa abans del descans li dona mitja permanència a un Real Mallorca que ahir a Montilivi va completar un gran partit. El 0-1 final davant un Girona que entra de nou en la lluita per la permanència va premiar la gran tasca feta pel col·lectiu de Martín de Michelis, que a la fi s'estrena amb triomf com a visitant. Samu Costa.
Sabíamos lo que había pasado semana anterior contra la vez que nos remontan y había pasado ya algunas veces y el equipo ha dejado todo. Tengo el corazón lleno de orgullo por ellos, toda la gente, los que no han jugado celebrando. Merecemos mucho y gracias a todos los compañeros por lo que me ayudan.
Leo Román, en les seves aturades, va evitar que s'avançàs en el marcador l'11 gironí. Amb el gol de Samu Costa no es va repetir la pel·lícula de Pamplona, Elx i Vitoria. Ahir sí que es va defensar amb ordre i disciplina el triomf parcial per arribar al final del partit amb un valor 0-1 que deixa els vermells amb 38 punts i en la salvació a tocar. Martín de Michelis destaca la importància que té els 3 punts sumats ahir a Montilivi.
Y sí, lo vi muy mal el otro día cuando nos ganó el Alavés. Nos miramos a las caras y no queríamos seguir siendo eso. Por eso la rebeldía después de perder quedó demostrado hoy en el campo de juego. Por eso el festejo de los chicos. Eran 3 puntos muy gordos hoy que te ponían de lleno en la pelea. Vamos a recibir un grandísimo equipo como es el Villarreal. Entonces, de los 15 puntos que quedaban, puntuador de a 3, no te digo que te da tranquilidad, pero sí te mete mucho más cercano y los chicos entendieron a la perfección de lo que significaba.
De Michele reconeix que el triomf d'ahir va arribar en el millor moment per ells, o millor dit, en el momento que más lo necesitaban.
Sí, ¿en qué momento? En el momento crucial, que lo necesitábamos. Abriendo la jornada sabíamos que ganar no solo nos iba a beneficiar desde la posición, entre los tres puntos, sino también que desmoraliza a los que compiten por lo que competimos nosotros.
Del partit de Michel va destacar la personalitat mostrada pel seu equip.
El equipo mostró carácter, creo que fuimos muy valientes en la primera etapa donde fuimos a presionar altísimo haciendo tantísimos desgastes. Creo que era la forma de venir y complicarle la vida futbolísticamente hablando al Girona, un equipo que tiene un funcionamiento muy aceitado. Después, bueno, en la segunda etapa sí, creo que ellos fueron mejores, jugamos más alejados nosotros del arco rival, pero el equipo un poco lo que pedía, ¿no? Hay que saber sufrir, hay que saber defender, hay que ser valiente, hay que ser agresivos, y hoy el equipo se lleva los tres puntos que nos da.
Les paraules de Martín de Michelis, que va tenir que afrontar el partit d'ahir amb diversos jugadors que han partit al llarg de la setmana un procés víric. De fet, Jan Virgili, que va sortir a la segona part en el lloc del seu company Cumbula, no me va poder aguantar 20 minuts sobre el terreny de lloc. Després va tenir que deixar-ho amb urgència per anar cap als vestidors. Però avui es juguen 4 partits més. El recordem a les 2, Villarreal Llevant. A les 4 i quart, València i l'Atlètic de Madrid. A les 6 i mitja, a l'Aves Atlètic Club de Bilbao, i a les 9, Osasuna i Futbol Club Barcelona. No cal dir que Llevant, València i a l'Aves, sobretot Llevant i a l'Aves, molt pendents ahir del que va succeir a Montilivi. Darrera jornada del grup tercer de segona federació amb l'Associació Esportiva Eivissa, que juga demà diumenge la categoria. Així com sona. Necessita guanyar el Poblense, el derbi que serà oferit en directe per IBETAS Televisió, i esperar altres marcadors, tant de l'Olot com del Barbastro, com del Castelló B. I per què? Per al Manco jugar el play-out de permanencia. Dani Nieto, jugador del Poblense, parla para IBETAS Televisió.
Nosotros vamos a ir a Ibiza como cada semana, vamos a ganar porque creo que tenemos que tener pues ese amor propio, ¿no?, a nuestro equipo y que también nos iba de cara pues al playoff.
Tot el que no siga guanyar suposaria un descens per part de la Societat Esportiva Ibiza, del que ja té un elevat percentatge d'opcions per mort de l'empat a 2 sumat la passada jornada també a casa, a Sant Rafel de la Creu, davant d'un ja descendit Andratx. Per cert, per avui es avança un partit totalment intranscendent per complir el calendari de competicions. Es juga a les 6 i mitja a la Ciutat Esportiva Dani Jarque entre l'Espanyol B i l'Atlètic Balears, un partit que s'avança a la jornada de demà, ja que cap dels dos equips es juga absolutament res. Luis Blanco és l'entrenador de l'Atlètic.
Nos sirve muchísimo a nosotros porque nosotros sí que tenemos algo más luego. No acaba la liga para nosotros o la competición para nosotros este fin de semana. Así que no hay otra que plantearlo de la manera más competitiva posible.
Per demà recordem que juguen els intranscendents Andratx Atlètic Lleida, Porreres Alcoyà, a les 12 i també a les 12 el decisiu i terminal Societat Esportiva Eivissa Unió Deportiva Poblense. L'Illes Balears Palma Futsal va golejar 5-0 al Santa Coloma i es classifica per la porta gran pels play-offs pel títol. Charuto, Ernesto, David Peña i Fabinho en dues ocasions van ser els golejadors d'un partit on l'Illes es va carregar de confiança de cara al compromís europeu que li espera la setmana que ve. Antonio Vadillo es l'entrenador del Palma Futsal.
Contento también. Después mantener la portería cero, que es muy importante. Hace poco ganamos en Noia 0-2 y decíamos que era la primera vez de esta temporada que habíamos mantenido la portería cero, que teníamos que tenerlo como objetivo. Y mira, dos jornadas más tarde lo hemos vuelto a conseguir.
El d'ahir va ser, per cert, el darrer partit del col·lectiu d'Antonio Vadillo abans d'afrontar la Final Four de Pesaro. I ho farà amb tots els efectius, això ja notici a punt.
Al final necesitábamos tiempo. Tiempo para trabajar, tiempo de entrenamiento y recuperar jugadores. Ha sido unos primeros seis meses de muy cuesta arriba por el calendario, porque teníamos lesionados, íbamos a marcha forzada. Y bueno, creo que ahora estamos todos bien. Hemos podido dar descanso en Tudela, hemos podido dar descanso hoy.
Les paraules d'Antonio Vadillo pel que fa a la segona divisió. 28a jornada, avui a les 4 i mitja. El poliesportiu Blanca-Dona d'Eivissa, Gas i Feta Eivissa, arran la visita del Barça al Lati. Pel que fa al món de la cistella, penúltima jornada, primera federació amb la permanència en joc pel FIBA i Mallorca i pel Mer Bàsquet, i una millor posició al playoff d'accés per l'Àstia Menorca. Tot es juga demà diumenge. Recordem els partits a les 5 i mitja. Estudiantes Palmer Bàsquet, els de Juan i Díez, juguen davant un rival a priori molt superior, l'Estudiantes, en un partit que en principi es presenta en clar signe local, però tot pot succeir al Movistar Arena.
Confiando en el trabajo que se está haciendo, el trabajo es bueno, y seguir en esa línea, ¿no?, de dar pasos adelante y de ser valientes. Pero intentamos no mirar ni que nos llegue, ¿no?, ese ruido, entre comillas, que a veces llega, ¿no?, de si pasa esto, si pasa lo otro. Toda nuestra energía, todo nuestro foco está en el partido de Estudiantes, que para nosotros es una final.
A l'accés FIBA i Mallorca, Lima, Coruña, els gallets poden certificar l'accés a la Lliga CB a Somos. A falta una jornada per acabar la fase regular. I també les 6, per a Noeta, Sant Sebastià, Guipúzcoa, Estia, Menorca. Sentim a Javi Zamora, entrenador de l'Estia.
Para nosotros es un partido para afrontarlo como una final, porque además quedan dos y sumar una victoria pues no nos acerca o nos puede ayudar a subir puestos en la clasificación de cara a ese playoff.
Afegir que el Barça Pau Figueres de l'Estia Menorca continuarà la temporada més a les files del conjunt de Vintalfa. El club va anunciar ahir la renovació del català, que per cert aquest curs no ha gaudit del protagonisme esperat, i tot per mort d'una lesió que l'ha mantingut fora les pistes des de principis de novembre. I pel que fa a les eliminatòries d'accés a Primera Federació, classe d'Antoni Rep, avui, a les 7 i quart, el Càceres en partida tornada a l'eliminatòria dels 8 de final amb 12 punts d'avantatge del partit d'anada. Josep Maria Barrocal és l'entrenador del Clas.
Penso que és un 8 equip que va quedar 8 al seu grup, però repeteixo, és una mica enganyós, això. Però ens hem de centrar en les nostres coses. Hem d'intentar fer el millor possible, la millor preparació. Evidentment, juguem a casa. És molt important jugar amb la nostra gent. És molt important sentir que ens recolzen, que ens ajuden.
I tancam amb vòlei en la Superliga masculina en el segon partit de les semifinals del play-off pel títol. Es juga avui a les 6 el partit entre el Club Vòlei Guaguas, actual campió de Lliga, i el Conecta Balear Manacor, vigent campió de la Copa del Rei. A l'anada, el marcador va ser de Conecta Balear Manacor 1, Club Vòlei Guaguas 3. Toca remuntar. Serà força complicat. Alexis González, l'entrenador del Conecta.
Sabemos que estos partidos son duros, son de alto nivel, para mí son los dos mejores equipos de la liga. Así que, nada, sabemos que va a ser muy igualado y vamos a buscar la victoria.
Amb l'apunt referent al Conecta per a Manacor i el vòlei masculí, ho deixem. Fins aquí els esports.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale, play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passant tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No hi noturam, hi noturam.
Aquí, a Ivetra Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
I 49 minuts, seguim a l'informatiu matí. Benamics respon a cort. És massa tard per poder fer la part institucional de la Festa de l'Orgull a Palma. L'Associació de Defensa dels Drets LGTBI duia dies acusant l'equip de govern d'esgotar els terminis administratius per autoritzar la festa de manera que es deixava massa poc temps de marge a l'organització. L'Ajuntament aquest divendres havia comunicat, assegurat que encara té temps de tramitar l'expedient de la Festa de l'Orgull, però els micròfons d'IV3 Ràdio, ben a mig, ha explicat que tanca la porta a la col·laboració.
Segons l'associació, la cosa ve d'enrere. L'any passat, segons explica el seu president, Jan Gómez, ja els van donar un ultimàtum.
L'any passat, el contracte d'artistes, perquè vos faceu una idea, se va publicar el 24 d'abril. I fins a la mateixa setmana de l'Orgull no se va resoldre i va quedar adjudicada l'empresa que va gestionar els artistes de l'escenari. Enguany estem a 1 de maig i encara aquest contracte no s'ha publicat. Aquest és el nivell de la situació, com perquè l'Ajuntament digui que estem en plena normalitat. Si això és normalitat per l'Ajuntament, tenim un problema greu de gestió municipal.
Cort ha publicat un comunicat de suport a l'Orgull LGTBI i assegura que l'expedient relatiu a la Festa de juny començarà a tramitar-se a principis de la setmana que ve. Així asseguren hi ha marge de temps suficient per completar el procés dins dels terminis legalment establerts.
Tot i aquesta estira i arronsa entre Benamics i Cort, Gómez assegura que Palma tindrà la seva Festa de l'Orgull.
Simplement que l'únic que no se farà per una qüestió d'incapacitat de gestió del govern municipal i, per suposat, per una falta de voluntat, perquè altres festes que no se feien a aquesta ciutat s'han pogut fer amb els mateixos equips tècnics i polítics com la Fira d'Abril. Per tant, si se poden sumar festes, que tot el que sigui sumar, benvingut sigui, entenem que també se poden fer les que fa més de 30 anys que se celebren en aquest municipi.
La flama del correllengua germanat arriba a Mallorca després d'haver recorregut ja la resta de les illes. A partir de les 9:30 sortirà de Cala Ratjada per finalitzar la jornada al vespre a Felanitx.
Un dia festiu per reivindicar el català que, segons Joves de Mallorca per la Llengua, viu una situació molt crítica a les Balears. Josep Boades, el seu coordinador, explica així com es viurà aquest correllengua i la rebuda de la flama a cada poble.
Demà en mar, poble en poble, per tots els pobles que passi, per tots els pobles on la duguin els corredors que la faran córrer durant aquest correllengo. S'organitzen activitats, cada poble organitza una cosa o una altra. Hi ha pobles on reben la flama en cultura popular, amb gegants, amb caparrots, amb dimonis. N'hi ha d'altres que organitzen ballades, que organitzen concerts.
Per tothom que estigui interessat en participar com a corredor, vos en dedica encara i sou a temps.
Convidam a tothom a baixar al carrer i a participar en els actes de rebuda a tots els seus pobles. I també els animam a córrer, i per córrer molt senzill, s'ha d'entrar a la web d'Escorrellengua Germanat, correllenguagermanat.cat, i allà se poden apuntar, se poden inscriure per córrer. També una altra forma d'apuntar-se és xerrant les delegacions de l'obra de cada poble, en l'identitat que organitzen Escorrellengua a cada municipi.
El pla fort d'avui serà el concert que a partir de les 8:30 del vespre oferirà la Gossa Sorda en el Parc Municipal de la Torre de Felanitx. El correllengua germanà finalitzarà demà, diumenge, amb el recorregut que va d'Alcúdia a Palma i, com a cloenda, l'acte de clausura a ciutat a la plaça d'Espanya.
El correllengua ha travessat ja Menorca aquest divendres des de Ciutadella fins a Mó.
La flama va arribar puntual al Port Mones a les 8 del vespre. La lectura d'un manifest va donar pas al concert del grup de rock menorquí Pèl de Gall, que hi va tocar els seus temes més coneguts. Escoltant Catalina Mulet, voluntari del Correllengua, i Frank Pons, cantant del grup.
enguany per primera vegada hem fet l'aposta de fer un correllengua que passi per tots els territoris de parla catalana. Vàrem començar fa quasi dues setmanes a Prada, a la Catalunya Nord, i hem anat passant per Principat, per el País Valencià, i aquests dies passarà per les Illes Balears i acabarà el pròxim dimarts a l'Alguer.
La feinada que fan tota aquesta gent d'Escorrellengua Germanat i tot és increïble, però que després de tants i tants anys encara tinguen que estar reivindicant la nostra llengua, la nostra cultura. Per això donem les gràcies a tota la feina que fan i, sobretot, moltes gràcies per convidar-nos i donar-nos l'oportunitat de ser aquí.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Darrers minuts de l'informatiu que dedicam a la cultura. Segona jornada avui del Circaire, el festival que converteix Alcúdia en un gran escenari a l'aire lliure i amb una programació íntegrament de circ amb propostes innovadores.
És l'onzena edició d'una mostra que plega una gran varietat de disciplines, dels clàssics pallassos del Nas Vermell fins a espectacles que combinen il·luminació i música en directe, també monòlegs i fins i tot un particular tour per descobrir els espais emblemàtics d'Alcúdia amb una altra mirada. Tia Jordà és el director de Circaire.
Fa un poquet de malabars, espectacles d'acrobàcies, de clown, i també en diferents formats, com a en el carrer, en el teatre i a la carpa de circ. Nota el que cercam és aquests espectacles que són actuals, però que són accessibles per tot tipus de públic. I jo crec que és una bona oportunitat per conèixer i entendre el circ que se mou avui en dia.
Enguany són 21 companyies, una desena nacionals i 3 internacionals. La resta d'aquí, de les Balears, un reflexe de l'interès pel món del circ reviscolat a la comunitat.
Quasi no existia, no hi havia un moviment de circ professional i ara mateix podem dir que està en molt bona salut. Fins i tot molt de creadors, molt d'artistes de circ que se n'anaven fora de les Illes Balears per poder viure i dedicar-se al circ. I molts d'aquests ara estan tornant, perquè troben que Balears ja s'ha creat com una infraestructura per poder viure-hi d'una manera digna.
Els espectacles avui comencen a les 11 del matí fins a les 9 i mitja del vespre. Hem de dir que la majoria són gratuïts. Demà diumenge, darrera jornada de Circaire Alcúdia, en el mateix horari, en podrò gaudir d'una dotzena més.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I el Festival de Pollença arriba enguany a la seva 65a edició com una de les cites més consolidades de la música clàssica a la Mediterrània i per això han fet una presentació del festival molt especial.
El compositor Antoni Parera Fons du una sorpresa en forma de creació.
És una fanfara i és una peça curta, és un encàrrec que en Pere Bonet, que és el director artístic del festival, me va suggerir i, diguem, encarregar. És una cosa que m'ha fet molta il·lusió.
I la Cambra Quintet també en farà de les seves o desvetlla la trombonista Maria Cervera.
Que donarem molt de joc, perquè jugarem amb una dansa, que és la folia, que fa molts anys que existeix i s'ha transformat durant el llarg dels temps i, bueno, jugarem amb això durant tot el programa.
Enguany el festival no només serà una experiència sensorial, també ho serà visual, perquè, com explica el regidor de Cultura, Miquel Àngel Sureda, es fa un visionat de 65 anys d'història.
Tenim un festival històric per aquesta 65a edició. Tenim un festival que quan repassant la cartelleria veiem que han participat i hi participen artistes de nivell internacional. Tenim un marc que és únic, que és un claustre de 4 segles d'història, i tenim un públic fidel.
El director artístic del festival, Pere Bonet, descriu amb aquestes paraules que és el Festival de Música de Pollença.
Això és un petit miracle que una localitat com Pollença se converteixi en son nucli cultural de la música clàssica a l'estiu i ja a la primavera.
El Festival de Música de Pollença es tancarà ben entrat l'agost. Podeu consultar la programació al seu web.
I ara sí, posem punt i final en aquesta hora d'informatiu amb aquest punt cultural. Valldemossa ja té Beateta per enguany, nom Àfrica Calafat, i té 7 anys. Com cada primer de maig, el poble ha celebrat l'elecció dels personatges de la Festa de la Beata.
Enguany, sorprenentment, només s'hi ha presentat una candidata, que ha estat elegida Beateta després que la representant de l'any passat en fes el sorteig del nom. També s'ha anunciat l'hereva major, Leonor Verdolet, i també les dames d'honor i les posicions dels angelets al carro triomfal, un dels actes més esperats del calendari tradicional.
Perquè he vist un munt d'amics meus que han estat i m'ha agradat i he volgut.
Les xutxes de l'Àngelets, quan passen i nos tiren les xutxes i menjar-les, és el que me fa més solució, i estar amb les meves amigues.